L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Una setmana més estem a la vostra sintonia local per endinsar-nos en el món del vi. És ben segut que quan volem conèixer un tema concret, la història és realment molt important per entendre doncs, tot el que ha significat al llarg dels anys. Avui farem un viatge en el temps amb el nostre sommelier i gerent del Wine, el bar de vins de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, Cristina. Benvingut tothom.
Quan parlem de vi, realment ens hem de remuntar molts anys enrere.
Sí. És que a mi m'agrada el vi, sobretot donar-li un valor, el valor que té, un valor històric i patrimonial molt, molt fort que cap altra beguda ho té al món. Llavors, el vi, l'origen, si hem de remuntar, ens hem de remuntar, imagina't, a l'edat de pedra.
A l'edat de pedra.
A l'època neolítica.
Tela.
De fet, allà és com va començar el senderisme, la ramaderia, l'agricultura, i sobretot té molta importància aquí el tall de la pedra.
El tall de la pedra?
Sí, es va començar a treballar amb la pedra i llavors en aquí va sorgir la ceràmica. I la ceràmica
sí.
Ha estat un element clau, un factor clau, amb tots aquests enoarqueòlegs, doncs, per saber l'origen del vi, on va començar la civilització del vi.
Clar, per tant, era la manera en què l'emmagatzemaven, no? I és, per tant, anys posteriors quan hem pogut descobrir, no?
Correcte.
I segons quina edat era, no?
Sí. És la bota actual, en aquest cas, eren les àmfores, que estaven fetes de ceràmica. I llavors, això, fins fa pocs anys, es creia que el primer vi va sorgir a Mesopotàmia, a el que seria Iran actualment.
Sí.
Llavors, es va trobar, fa 3.000 anys abans de Crist, una àmfora de grans dimensions, i aquest es creia que era el primer vi que es va fer al món. Però ara, fa pocs anys, es va trobar a Geòrgia, a Tiflis, que això està a la frontera amb Armènia, trossos de ceràmica que havien en aquest cas, van trobar-hi àcid cítric, àcid succínic, àcid màlic, àcid tartàric, que això vol dir que havia contingut vi.
Restes del vi, no?
I això estem parlant de 6.000 anys abans de Crist.
Uf! O sigui, anem encara més enrere.
Sí. A mi Geòrgia és un país que m'atrau moltíssim amb el tema del vi. Ells tenen uns recipients que es diu el Kivri, que són àmfores que poden ser de 300 a 3.500 litros, i llavors el que fan és enterrar-los a sota terra, perquè en aquell temps la temperatura era molt més estable a sota terra.
I se'ls hi conservava millor, doncs.
Sí. I això és un sistema d'elaboració del vi que això el 2013 l'UNESCO ho va declarar patrimoni immaterial de la humanitat.
Carai, per tant, coneixem molt sobre aquesta història, però realment, potser els anys posteriors encara es descobriran altres coses. Vull dir que realment és un món que encara s'hi estan posant les últimes acaballes, no?, per conèixer bé aquesta història.
Sí, clar, penso que són treballs de recerca doncs, molt minuciosos i requereixen temps. Nosaltres aquí, doncs, a Empúries en podem donar fe, no?
I tant.
I aquí, segurament, a Empúries, doncs, aquí ens ve tot el tema. Si continuem parlant de l'antiguitat, aquí podríem dir que els egipcis van ser doncs, els primers on trobem indicis de que l'oraven vi amb les tombes. Llavors veiem tot el tema de les pintures,
que
sempre hi ha imatges
amb el vi.
Llavors ells van ser poder la primera civilització en fer vi.
Clar, perquè necessites estar sedentari, vull dir que realment la vinya necessita, no?, 3-5 anys com per començar a ser productiva.
Sí, i llavors allà el gas és que aquest vi anava destinat només als faraons i a les classes altes. Llavors, a partir dels fenicis, podem dir que allà hi ha un canvi important, allà comença el comerç del vi, ells tenien importants flotes, i ells van ser els primers a desembarcar el que seria ara França, Itàlia, Espanya. Llavors, aquí és on hi ha el canvi important, on comença a haver-hi moviment amb el vi i es comença a comercialitzar amb ell.
Ja no és un producte elitista per faraons, sinó que comença doncs, a poder arribar a molts més llocs, no?
Sí, com a moneda de canvi i per ells expandir-se. Llavors, a partir dels fenicis, doncs, passem als grecs. Els grecs segurament perfeccionen el tema de l'agricultura i comencen a intervenir amb tècniques. Sobretot fan vins aromatitzats, comencem a ficar-hi plantes en el vi, comencem a posar-hi herbes, comencem a posar-hi mel. Llavors, això és, com que els vins abans eren, no sé com eren, però no devien ser gaire bons, perquè les tècniques eren molt rudimentàries, però un sistema de conservació del vi era posar-hi altres coses perquè es conservés. Llavors, això per ells era un conservant, perquè si no el vi tornava a vinagre.
Clar.
I doncs els grecs tenen un paper fonamental. Llavors, passem als romans. Els romans aquí ells podrien dir que dona més valor al vi, comencen a envellir el vi no comença a ser, comença a tenir, són vins de més qualitat, i clar, van ser tota la cultura del vi i tot el treball del vi a través de tot l'imperi romà, que aviat has dit, eh?
Per tant, el professionalitzen, no? Una mica, sí. Els romans, podríem dir?
Sí. Sí, sí. I llavors aquí entrem ja a la caiguda de l'imperi romà, entrem en una etapa molt fosca del món del vi, que no torna a ressorgir fins a l'edat mitja, que és quan arriba a l'església.
I a partir del cristianisme.
Sí, sí. El cristianisme, de totes maneres, ja hi ha alguna cultura que ja ho incorpora amb ells, vull dir, tot això que et deia de Geòrgia.
Sí.
Ells, de fet, són una cultura cristiana. Llavors, aquí el vi té molt de valor a la cultura cristiana. Però el que et deia abans de la religió de l'Església, en aquest cas, és que tenia un simbolisme com la Sant de Crist.
Exacte.
Però llavors ells s'ho van fer molt seu. L'Església dona molta importància. Llavors, tant a l'Església com sobretot als monestirs, van començar a plantar vinyes al voltant dels monestirs, aquelles feixes de pedra seca. Doncs tot això delimitava una mica l'àrea de producció del vi, i sobretot ells van plantar molt el que són al costat dels rius, perquè els rius també era un sistema de navegació per comercialitzar el vi.
Per tant, ja ho tenien allà mateix, no?
Sí.
Els hi anava bé, diguéssim, per poder comercialitzar. I a partir d'aquí es tanca una mica aquest cercle, doncs, o ajuden a expandir-lo?
Bueno, l'actualitat, quasi totes les hectàrees de vinyes que hi ha plantades a Europa venen de gràcies als monjos, eh?
D'aquesta època, que
sí,
estàvem parlant?
Sí, clar, hi ha els monjos del Cluny, hi ha els monjos dels benedictins, a Itàlia, benedictins, el Cluny a la Borgonya, llavors hi ha els del Cister, i aquí ens van arribar també a Catalunya tots aquests monjos, però tenim Sant Pere de Rodes, tenim l'Escala d'Ell, el Priorat, sí, doncs tot això són monjos, i aquí doncs li diguem part de les vinyes actuals del vi, són gràcies a ells.
Això aquí a la nostra península o realment...
No, a Alemanya,
també,
a França,
o li ha
Itàlia,
afectat altres zones, sí,
sí, a Espanya. Llavors això entrem ja a l'època moderna del vi, que aquí ve molt marcat per la filoxera, al finals del segle XIX,
sí,
que va fer que les vinyes, doncs, és aquell fenomen que vam haver d'arrencar les vinyes, es van quedar sense producció, la gent va caure en desús totalment la vinya.
En una època que ja hi devia treballar molta gent?
Sí, 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 sí. I llavors entrem fins a la primera meitat del segle XX, va ser una etapa molt, molt productivista, que es anava a fer vi de volum, moltes cooperatives, el vi com a primera necessitat, i llavors és quan la segona meitat del segle XX comença a tornar a tenir el vi el prestigi que li toca.
Per tant, van haver de remuntar primer i després es van poder centrar més en qualitat, vols dir, no?
Sí, 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 també va venir èpoques de penúria, aquí, per exemple, van tenir la Guerra Civil... Però, bueno, el transcurs de la història és important saber-ho perquè, per mi, és la beguda més intel·ligent que hi ha i la més cultural que tenim, doncs, a l'abast.
Imprescindible la vida, com has mencionat abans. M'ha agradat, eh? Realment, sí. Una copa de vi sempre ens ajuda. I hem arribat a dia d'avui, que realment les tècniques deuen haver evolucionat, òbviament, des de tota aquesta repàs a la història que hem fet, i realment avui les tècniques, això ens dona un dia per parlar-ne obertament.
Sí, sí, sí. El que passa és que ara, avui en dia, tu saps que les modes van i tornen.
Sí, tant.
Llavors veníem d'una època de vins molt tècnics, ara fa 20 anys, que la gent volia vins molt perfectes, i ara el món del vi, l'últim del món del vi és tornar al passat. O sigui, tornar a fer aquests vins que es feien antigament, òbviament amb coneixements actuals, però tornen a treballar amb àmfores, tornen a submergir vins tota terra, tornen a buscar vins imperfectes.
Ens hem tornat vintage, tots,
sí,
una mica.
Sí, sí, sí. Bueno, és que al final el que volem és que... Hi ha una globalització evident al món, en tot el món. Llavors, el que avui en dia la gent demanda són coses singulars, coses autèntiques. I el món del vi això ho té molt. Però clar, si comencem a fer... Si tu prens un vi de l'Empordà i un de Califòrnia i et sap igual, doncs ho estem fent malament.
Vull dir, està clar. Cada zona, cada terra, cada zona, cada varietat ha de tenir doncs, el seu exponencial. Perfecte, hem fet un repàs molt ràpid per milers i milers d'anys d'història i, com us dèiem, acabem sempre amb una recomanació. Quina és la recomanació d'aquesta setmana, Rafel?
Doncs avui, avui us recomanaré un vi amb bombolles. Ara es parla molt del cava, passem per uns temes doncs, delicats, que en parlarem més endavant, però jo vull trencar una llança a favor del cava i us parlaré d'un cava que és el Guilera, és un celler molt petit. Ells treballen amb llargues criances, amb caves molt envellits, amb aromes molt madurs, amb textura, amb bombolla molt i molt fina, sobretot que combina doncs, plats cuinats, tant de peixos com de carns. I és un cava doncs, que és un gran reserva, són 48 mesos de criança, I parlem d'un... Per mi una ració que tapa fantàstica. Estem al voltant d'uns 12 euros, però és un cava que et dona molt plaer. Et dona molt plaer perquè, clar, pensa que aquests 84 mesos de criança, que són 4 anys, amb el preu no repercuteix. Perquè
no, és un preu molt raonable.
És un preu molt raonable i el plaer que et dona és superior.
Del celler és Guilera.
Guilera, sí. És Guilera. El Guilera Gran Reserva Bruna Ture. Sí.
Perfecte, doncs aquesta és la recomanació amb la que acabem avui aquesta secció, doncs, que us ajudarà a endinsar-vos al món dels vins i, com heu vist, també dels caves. Moltes gràcies, Rafel.
A vosaltres, gràcies.